Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Modesto Custodio, president de la Corporació Sanitària Parc Taulí, ha presentat la seva dimissió després de 7 anys al càrrec. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Segons ha pogut confirmar aquesta emissora, Custodio ha dimitit per desavinences amb el Servei Català de la Salut i amb la pròpia direcció executiva de l'hospital, encapçalada per Joan Martí. La gestió del coronavirus i el trasllat de l'oncologia pediàtrica serien les dues qüestions amb què Custodio no estaria d'acord. El Consell del Taulí es reunirà demà a la tarda per abordar aquesta qüestió.
Els alcaldes del Vallès Occidental i els agents econòmics i socials han acordat un document per impulsar mesures de recuperació post-coronavirus.
El Pla de Reconstrucció Social i Econòmica ha de suposar un marc d'actuació perquè tots els municipis remin en la mateixa direcció, com ha destacat el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental i alcalde de Castellà, Ignasi Jiménez.
El que permet això és que les mesures que prengui l'Ajuntament de Terrassa en comparació amb l'Ajuntament de Sabadell tindran un marc compartit d'actuació, que és aquest Pla de Reconstrucció Econòmica i Social que hem pactat el conjunt d'ajuntaments de la nostra comarca. Jo crec que això és important perquè ens permet poder coordinar qüestions, com deia abans l'Isaac, el que passi a Terrassa és rellevant en el conjunt de la comarca i el que passa a qualsevol altre municipi evidentment també acaba impactant sobre la situació de molts ciutadans i ciutadans de Terrassa.
El pla preveu mesures econòmiques i socials encara per concretar.
L'antic camp de futbol de Campoamor es convertirà en una zona enjardinada.
L'equip de govern ha presentat aquesta tarda el projecte inclòs dins de la transformació de l'entorn del mercat de Campoamor. Les actuacions finançades a mitges pel Fons Europeu de l'EDUSI i l'Ajuntament costaran prop de 2 milions d'euros.
En esports, el sorteig del play-off d'ascens serà el 25 de juny a les 8 del vespre a l'Espigó de Llevant de Puerto Banús, a Marbella.
Per Adri Cuevas, les eliminatòries d'ascens seran especials, ja que tenen lloc a menys de 200 quilòmetres de la seva població natal, Jerez de la Frontera. Cuevas ha descartat avui que les temperatures del territori puguin suposar un impediment per la competició.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 21 graus a Sabadell, temperatures que han baixat respecte ahir, però que han pujat respecte al cap de setmana. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Toda. Bona tarda.
Després d'un matí de dimarts passat per aigua, on ha plogut pràcticament arreu del país, amb el pas de les hores s'aniran obrint clarianes per ponent, que aniran avançant d'oest cap a est. Tot i amb això, esperem el creixement de nuvolades a punts del Pirineu, del Prepirineu i també del quadrant nord-est, i en aquest sector encara esperem algunes precipitacions. Algunes d'elles podrien anar acompanyades de tempesta. Avui la temperatura sensiblement més baixa degut a la presència dels núvols. De cara a demà, el cel es mantindrà força descobert, amb força sol, tret del quadrant nord-est, on estarà el cel més ennuvolat per núvols i on esperem precipitació de matinada entre el nord del litoral i el prelitoral central i el sud de la Costa Brava. A la tarda també esperem precipitacions una mica més extenses en l'interior del quadrant nord-est. Hi haurà creixement de nuvolades a punts del Pirineu, Prepirineu, interior del quadrant nord-est i a la zona del port. Localment podran ser fortes. Demà la temperatura màxima més alta. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la a la xarxa viària catalana. Tampoc hi ha incidències a la xarxa més propera a Sabadell. Passen 4 minuts de les 7, és la notícia del dia. Dimiteix el president del Consell de Govern del Parc Taulí, Modesto Custodio. Segons ha pogut confirmar aquesta emissora, Custodio hauria presentat una carta de dimissió a la direcció de la Corporació Sanitària. De moment, aquesta decisió encara no ha estat traslladada als professionals de l'Hospital de Sabadell. Segons fonts properes a la direcció del centre, Custodio hauria dimitit per diferències amb el Departament de Salut i amb la direcció del Parc Taulí, que lidera el doctor Joan Martí. Demà a la tarda, a les 4, hi haurà una reunió del Consell durant la qual es redactarà un comunicat sobre la dimissió del fins ara president de l'organisme.
La dimissió de Custodio arriba després del cessament de Cristina Carot com a directora executiva de l'Hospital de Sabadell i del Centre Sociosanitari de l'Albada a principis de maig. Enmig de la crisi sanitària del coronavirus, fonts de l'hospital ja van informar Ràdio Sabadell que el trasllat de Carot no seria l'únic moviment que hi hauria a la cúpula de la corporació. Pel que fa a Modesto Custodio, va entrar al Consell de Govern de l'Hospital de Sabadell el 2013. Al cap de dos mesos dins de l'òrgan directiu, va ser escollit president. Custodio va aterrar al Parc Taulí provinent del sector bancari, després de treballar al Banc de Sabadell, la Caixa i l'Obra Social de la Caixa. En quant al Consell de Govern del Parc Taulí, l'òrgan està format per 9 membres. 6 són designats per la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament hi té presència a través de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, i el primer tinent d'alcaldessa, Pol Gibert, mentre que la Universitat Autònoma de Barcelona hi té designat un representant.
La Fundació Privada Tendi xifra en més de 50.000 euros les despeses derivades de la pandèmia del coronavirus. L'entitat que treballa en l'àmbit de la discapacitat intel·lectual lamenta que hagi hagut d'assumir aquest esforç en solitari. Així ho ha evidenciat aquest matí en una entrevista al Cafè de la Ràdio la gerent de la Fundació, Montse Estrada.
Estrada ha recordat que van haver de reestructurar els 6 equipaments que gestionen i tancar el centre de dia arran de l'estat d'alarma en molt poc temps i que, a més, van haver de gestionar un brot de la infecció que va afectar diversos usuaris. Tot això sumat al fet d'haver invertit en equips de protecció individual perquè l'administració no els feia arribar. Ha disparat la despesa de Tendis en els últims 3 mesos.
A tot això que ja veníem, clar, la Covid, evidentment, la Covid. Nosaltres, la Covid, estem amb unes despeses extraordinàries, doncs, molt de material sanitari, material d'higiene. Ens hem fet un fart de comprar, sobretot la part de mascaretes, perquè la provisió de l'administració va arribar tard i encara a data d'avui no és suficient. Hi ha, per exemple, llars que les hem hagut de convertir en 24 hores, que de normal no hi eren durant el dia. Ara, preparant la desescalada, que l'hem de fer amb la màxima seguretat i estem totalment d'acord, però també vol dir invertir.
La Covid-19, però, només ha accentuat el dèficit de recursos públics que arrossega el tercer sector en general i Tendis en particular. La Fundació té les tarifes congelades des del 2010 i des de llavors ha hagut d'assumir l'encariment dels costos al llarg dels anys. A més, Montse Estrada recorda que els professionals tenen els salaris congelats des de fa una dècada, un escenari que acaba repercutint, diu, en l'atenció que es dona als usuaris.
Que hem hagut de tirar endavant amb estructures reduïdes, ens agradaria poder reforçar, i sobretot les taules salarials estan congelades. I hem de pensar que és diferent una congelació amb un sou, poso pel cas, de 2.000, que de 1.000 i poc. I per tant, això també ens condiciona, primer perquè els professionals s'ho mereixen, però després també perquè això condicionarà, no?, al final els professionals de futur, i que realment això té impacte en l'atenció cap a les persones.
Per això reclama la Generalitat que compleixi amb el compromís d'incrementar les tarifes un 2% enguany, una pujada que, segons la gerent de Tendis, no recullen els pressupostos aprovats tal com s'havia acordat.
I en aquesta mateixa línia, la cooperativa de treball especial CIPO demana ajudes a les administracions pels deutes que han contret durant la crisi del coronavirus. L'entitat ha vist com li queia la facturació un 40% al mes d'abril i un 60% al mes de març, mentre que les despeses no paraven de pujar per protegir-se de la pandèmia. Cal pensar que CIPO també atén 25 usuaris a les seves residències, una tasca assistencial que s'ha hagut de reforçar en els últims 3 mesos. Xavi Martínez ha fet balanç de la situació de la cooperativa en una entrevista al Notícies Migdia i ha demanat suport per part de les institucions.
I en el cas de la part més assistencial de residències, el que demanem també és una mica, demanem aquest ajut, no?, que se'ns amenci, si més no, se'ns intenti, doncs, compensar tota aquesta despesa extra que de moment l'hem hagut de fer nosaltres i hem hagut d'endeutar-nos per poder tirar això endavant.
Martínez també ha lamentat que 4 usuaris del centre han perdut la vida durant la crisi sanitària. Ara assenyala que el centre especial de treball ja funciona al ritme habitual i que el centre ocupacional espera tornar a engegar motors a partir del 29 de juny. El president del Gremi de Sabadell i Província, Hipòlit Moreno, ha demanat ajudes perquè el sector de tallers pugui afrontar el canvi de mobilitat que vindrà els pròxims anys. El pas cap al vehicle elèctric són declaracions al programa El Cafè de la Ràdio.
El que està passant amb Nissan és un reflex de que el canvi de mobilitat està venint i està aquí, i bàsicament els tallers ens haurem d'adequar al que ve. El que passa també hi ha doncs, un cert acompanyament per part de les institucions, facilitant doncs, que aquests canvis doncs, siguin el més ben acompanyats possible, que a vegades acaben sent disruptius i és quan ens agafa una mica amb el peu canviat.
Moreno assenyala que aquest pot ser un perill més gran que el confinament pel coronavirus. De fet, assegura que no tenen constància que s'hagin hagut de tancar negocis per culpa de l'estat d'alarma. Només s'ha accentuat una tendència habitual al sector, el traspàs dels locals dels mecànics que s'han de jubilar.
Els cotxes han estat aturats durant 3 mesos i molts necessiten petites reparacions per posar-se al dia. Per això el Gremi de Tallers pot assegurar que, de moment, el sector ha sobreviscut al tancament pel coronavirus i que han vist com la feina s'ha situat ràpidament al 70% del que era habitual. Hipòlit Moreno explica les principals reparacions que han de fer aquests dies.
Els primers dies, pues, bàsicament bateries, olis i petites incidències d'arrencar el vehicle. Ara el problema que hi ha, que aquelles reparacions relativament importants, vulguis que no, pues, la gent està afectada, o sigui, els usuaris de vehicles estan o bé afectats per ERTOs, o no els han arribat els ingressos que tenien previstos pel que fos, i hi ha determinades avaries que les estan endarrerint o, si pot ser, no fer res.
Durant els mesos de confinament només han pogut obrir els tallers que acreditaven que tenien clients dels sectors essencials, com ara reparacions d'ambulàncies, camions de bombers, cotxes de policia o taxis.
Encara en l'àmbit econòmic, l'Ajuntament ha rebut més de 500.000 d'euros de part de la Diputació per finançar diversos projectes de promoció econòmica. Amb aquest ajut es pretén dinamitzar el mercat de treball i donar suport al teixit productiu local. També es podrà donar un impuls a les dones emprenedores i a l'economia social i solidària.
La Diputació de Barcelona farà una aportació de 561.000 euros per impulsar l'economia sabadellenca. Un dels projectes que es veurà beneficiat serà la Fira Ocupació, prevista per aquesta tardor en format telemàtic. En general, però, la subvenció servirà per fomentar l'orientació laboral, un àmbit molt necessari arran de la crisi de la Covid-19. Un altre dels sectors que ha destacat el portaveu del govern, Pol Gibert, ha estat les accions que es finançaran en matèria d'innovació.
A través de la innovació i la investigació és una de les maneres de sortir d'aquesta crisi que estem vivint, i doncs, també celebrem doncs, aquesta subvenció inclogui part de reconeixement a la tasca de Sabadell com a impulsora en diferents foros d'innovació, en aquest cas també vinculats a la UPC i emprenedors en temes d'enginyeria, per fer trobades de caire tecnològic i també per empoderar la xarxa d'emprenedoria femenina, que també és un element que hem destacat i que és molt important també en aquest context, doncs, també empoderar el talent femení en l'àmbit també tecnològic.
Durant el 2019 es van fer prop de 6.000 actuacions d'orientació laboral i 2.200 col·laboracions amb empreses. Durant la crisi del coronavirus, la majoria d'aquests serveis s'han adaptat als mitjans telemàtics.
Els alcaldes del Vallès Occidental han acordat un document per impulsar mesures de recuperació post-coronavirus en una mateixa línia. L'anomenat Pla de Reconstrucció Social i Econòmica s'ha dissenyat de forma conjunta amb sindicats, patronals i entitats del tercer sector amb un objectiu molt clar: fer front a la crisi que comença a materialitzar-se a la comarca arran de la pandèmia. Ho ha apuntat Ignasi Jiménez, president del Consell Comarcal i alcalde de Castellà.
Ens ve una crisi econòmica, l'estem patint en aquests moments, però també una crisi social. Els temes d'habitatge, els temes de col·lectius de risc vulnerables, doncs serà un dels temes de l'agenda política, jo diria, no només de la comarca, sinó del conjunt del país, però és veritat que la nostra comarca això ha tingut un impacte molt important.
El Pla de Reconstrucció Social i Econòmica preveu mesures de tota mena impulsades des dels ajuntaments. Entre les més destacades hi ha les econòmiques, encapçalades per l'agilització de tràmits.
Agilització de tots els tràmits municipals. Encara que no ho sembli, hi ha molta gent que té ganes de continuar invertint a la nostra comarca. Hi ha totes les llicències d'activitats, llicències d'ocupació. Hem de ser capaços de que no es perdi cap inversió per culpa doncs, d'aquesta burocràcia que a vegades les administracions intentem alleugerir, però que no sempre ens en sortim. Per tant, bona part de les mesures que aquest pla acabarà desplegant són mesures que tenen a veure precisament amb l'agilització de tots els tràmits que s'han de fer l'administració per tal de poder iniciar activitats en el territori.
Així mateix també es preveuen accions d'acompanyament a la indústria per potenciar el comerç de proximitat, ajudar a la restauració i fomentar la formació ocupacional. D'altra banda, el document també preveu mesures socials, com un acompanyament de la ciutadania perquè accedeixi a les ajudes d'altres administracions. En l'àmbit sanitari també es proposa la creació d'un comitè de salut comarcal per canalitzar les demandes de l'àmbit sanitari i fer una reflexió del sector de cures.
Notícies vespre.
Us ho dèiem en titulars, l'antic camp de futbol de Campoamor es transformarà en un gran espai verd consistent en nous jardins per als barris d'Espronceda i de Campoamor. D'aquesta manera s'aprofitarà el fons FEDER integrat en l'estratègia impulsada per l'Ajuntament anomenada EDUCI, amb una inversió de prop de 2 milions d'euros pagats a mitges entre el consistori i el fons FEDER. El projecte inclou l'ordenació de l'aparcament entre el mercat i el centre d'atenció primària i també ampliar-ne l'oferta al carrer Diego de Almagro.
L'alcaldessa de la ciutat, Marta Ferrés, ha presentat avui la idea en l'espai mateix on es vol executar. Ferrés diu que cal ser valents.
Amb aquesta idea de també del fem barri, d'acostar projectes als barris i de millorar l'espai públic. No vam pensar, escolta'm, si realment tenim un dèficit d'espai públic greu en els barris que hem vingut denunciant de fa temps, si realment doncs, ens necessitem més temps pel mercat de Campoamor i si realment doncs, volem no perdre aquests diners, doncs escolta, siguem valents, guanyem temps pel mercat de Campoamor i agafem aquest gairebé 2 milions d'euros, 1.800.000 i escaig, gairebé 1.900.000 euros entre fons europeus i aportació municipal i destinem-los a poder arranjar aquesta peça que just heu vist. No?
El jardí ocuparà una superfície d'11.000 metres quadrats que en part és de l'Incasol, situada davant de la piscina municipal de Campoamor i l'Institut Ribot i Serra, entre els carrers dels Reis Catòlics, de Josep Comas i de Conxa Espina. Es conformaran dos meitats. La del sud tindrà l'àrea de jocs infantils, la rocalla de trepa i tobogans i les àrees d'estada. La meitat nord serà totalment verda i anirà coberta per una bosquina. Aquest jardí incorporarà criteris de sostenibilitat ambiental, amb recollida de les aigües pluvials i l'ús dels diferents estrats de vegetació per tal d'afavorir la biodiversitat i la microfauna. L'alcaldessa diu que aquest espai necessitava una millora, reivindicada pels veïns del barri.
Una zona que tenim en el barri històricament reivindicada per el moviment veïnal, pels veïns del barri, de dir, ostres, tota aquesta zona d'aquí darrere funciona com un pipicant, és una zona molt grossa que no s'hi dona utilitat. Per tant, amb aquest projecte també guanyem doncs, poder donar utilitat en aquesta peça del barri. També ens agrada molt la idea de que és una peça del barri on conflueixen els tres barris, conflueix la Creu de Barberà, conflueix Campoamor, conflueix Espronceda. Per tant, poder fer, no sempre tenim l'oportunitat doncs, de fer un projecte doncs, on hi hagi molts barris beneficiats.
L'Ajuntament vol tancar els serrells amb els veïns abans de les vacances per complir els terminis que permetin que les obres comencin d'aquí un any.
Un any amb poques coses destacables i algunes d'elles no gaire correctes. Així resumeix Sabadell en Comú la primera etapa del govern sorgit a la ciutat en les últimes eleccions municipals, encapçalat per Marta Ferrés. Els pactes dins i fora de l'equip que dirigeix el consistori i els projectes que la formació entén que no es podran assolir són els principals arguments de l'entitat.
Josep López, responsable de política municipal de Sabadell en Comú, ha dit a aquesta emissora que el principal retret al govern són les velles formes de fer política.
Velles formes de fer política, que és com els diners no són de la butxaca personal de qui prenen les decisions, doncs increment del 10% de les retribucions dels càrrecs públics, el primer que es va aprovar immediatament de constituït el nou govern, l'increment de les ordenances d'un 2% pel conjunt de la població i d'un 1% de les empreses que facturen més d'un milió en l'impost d'activitats econòmiques.
Per López s'ha passat del pacte de la Concòrdia de l'inici del mandat a l'acord de la sociovergència, on considera que Lourdes Ciuró marca pauta i perfil en ordenances i plantejaments del pla de xoc. A més, creu que això queda palès en els plens. Lamenta els assessors de Junts que contracta l'Ajuntament i el de Podem via Diputació. Pel que fa a projectes com el futur del mercat de Campoamor o la comissaria del Nord, no els veuen possibles i diuen que s'està venent fum. En canvi, valoren positivament com es va afrontar l'afer de l'Hospital de Campanya.
Dos apunts econòmics quan passen dos minuts d'un quart de vuit. El grup Banc Europeu d'Inversions ha atorgat una garantia de 96 milions d'euros a través del Fons Europeu d'Inversions sobre una cartera de préstecs titularitzada al Banc Sabadell.
Això permetrà a l'entitat augmentar la seva capacitat de préstecs i oferir 576 milions d'euros en finançament per projectes d'empreses espanyoles, especialment autònoms, pimes i empreses de capitalització mitjana. L'acord inclou el compromís de destinar part del nou finançament atorgat al Banc de Sabadell a inversions que fomentin l'acció climàtica. Es preveu que l'acord permeti donar suport a més de 1.400 empreses. Així es finançaran projectes centrats en millorar l'eficiència energètica de les empreses, impulsar les energies renovables, la rehabilitació d'edificis comercials per reduir el consum d'energia i inversions per l'adquisició de vehicles comercials de baixes emissions i d'equipament agrícola amb baix consum de combustible.
I precisament el president de Banc Sabadell, Josep Oliu, diu que la col·laboració público-privada dona fruits guanyadors i que és un model que s'ha d'impulsar.
Hemos aprendido en esta pandemia de que la colaboración entre lo público y lo privado, entre lo público y la banca y las empresas, esto da unos frutos absolutamente positivos y ganadores, y que la ausencia de esta colaboración, la ausencia, digamos, de los niveles mínimos de confianza que de alguna manera se habían producido después de la anterior crisis, que fue una crisis cíclica, eso, afortunadamente, y mirando hacia adelante, tiene que quedar totalmente atrás. La colaboración entre las instituciones públicas y las entidades financieras debe de mantenerse.
Oliu ha explicat durant la cimera Empreses Espanyoles Liderant el Futur, organitzada per la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials, la COE, on lamenten que les diferents administracions públiques estan exigint uns sobreesforços a la banca que són contraproduents, diuen, durant la crisi del coronavirus. També carreguen contra impostos o requeriments que puguin incidir en la rendibilitat dels bancs, fent referència a mesures com l'impost sobre les transaccions financeres, coneguda com a taxa Tobin.
Els Castellers de Sabadell han arribat al seu 26è aniversari aquest cap de setmana d'una manera inèdita des de la seva creació, sense assajos ni actuacions arran del coronavirus. De moment, els sabelluts no veuen el moment de reprendre la seva activitat, ja que implica un contacte físic i la presència de moltes persones. No obstant això, de ganes no en falten, segons ha apuntat la cap de Colla Bea Jiménez a Ràdio Sabadell.
Pensar en setembre o en octubre es fa difícil. Es fa difícil de veure, no? Però bueno, també fa dos mesos ens semblava molt difícil veure les terrasses plenes, no? I ara les veiem i estem contents per això. O sigui, bueno, jo crec que estem en una incertesa com tothom i només estem esperant a que ens diguin que podem tirar endavant i començar els assajos i després ja tot arribarà.
En aquest sentit, Jiménez és conscient que aquests tres mesos d'inactivitat afectaran els castells que puguin portar plaça quan arribi el moment.
Afectarà a nivell tècnic, no? Diguem-ne, si és la última, bueno, de fet, la única actuació que hem fet enguany, doncs vam fer 4 de 8, precisament. Sí que va ser un inici de temporada bo, diguem-ne. Quan tornem no ens podem posar, diguem-ne, un llistó, unes metes a curt plaç, no? El que necessitem és tornar a assajar, a tornar a ajuntar-nos i amb molta calma i molt de carinyo i comprensió, diguem-ne, perquè tothom estarà una mica oxidat.
En tot cas, la cap de colla considera que la competitivitat quedarà en un segon terme i les ànsies de superació seran menys importants que fins ara. En aquest sentit, Jiménez confia que la colla mantindrà la configuració que tenia abans del coronavirus, malgrat que admet que es podrien donar dos escenaris que la podrien canviar. D'una banda, que quedés entre els integrants por al contacte físic per la possibilitat d'un contagi. De l'altra, que les ganes de socialitzar a través de la cultura popular portin a sumar més camises verdes.
Notícies Vespre.
Beethoven arriba a Sabadell. Dissabte a les 12 del migdia, sintonitza Ràdio Sabadell i ajuda'ns a fer sonar el quart moviment de la seva reconeguda novena sinfonia. Amb motiu dels 250 anys del seu naixement, Beethoven sonarà a tota la ciutat gràcies a tu. Sintonitza Ràdio Sabadell a la teva botiga, comerç o domicili particular. Tot s'hi val. Aquest dissabte, 20 de juny, a les 12 del migdia, Beethoven arriba a Sabadell.
Beethoven arriba a Sabadell és una iniciativa de Joventuts Musicals de Sabadell amb el suport de l'Ajuntament de Sabadell i de Ràdio Sabadell.
Ei, què tal, canalla? Fem programa de Sant Joan o què? És que estic pendent d'anar a la meva segona residència de Menorca i, bueno, la segona residència de l'illa, de totes les residències que tinc. Bueno, ja em dieu. Apa!
Qui ara? Jo estic una mica liat ara a Nova Zelanda per un tema relacionat amb coses meves. Si hem de gravar, digueu-m'ho ja, que vaig una mica molt medicat. Ai, dic liat.
Però com ho hem de fer, això? És a dir, hem d'anar a la ràdio o podem posar un programa de l'any passat?
Tanqueu la boca, pallassos, feu-vos-ho com vulgueu, però dimarts 23 de juny a les 9 del vespre us vull aquí, a la ràdio, fent un programa especial de Sant Joan.
Salsitxes Paradís, la música que s'escolta amb ketchup i mostassa.
Notícies Vespre.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general i comencem parlant de xifres perquè el Ministeri de Sanitat manté congelada la xifra de morts per coronavirus en 27.136, la mateixa que els últims dies, i n'ha registrat 25 en l'última setmana.
Segons l'últim informe, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 244.328 casos confirmats per proves diagnòstiques, 219 més que el total d'ahir i 76 diagnosticats el dia previ. En l'última setmana hi ha hagut també 86 hospitalitzacions i 6 ingressos en UCI a tot l'estat espanyol.
El govern espanyol aprova un fons de 16.000 milions d'euros per a la recuperació post-Covid-19.
Aquests diners es repartiran entre les comunitats autònomes. La major part dels recursos, 9.000 milions d'euros, es destinaran a la despesa sanitària i s'entregaran en dos trams, un al juliol i un segon al novembre. A educació es destinaran 2 milions d'euros que s'entregaran al setembre. El criteri de repartiment serà de la població en funció del padró de les comunitats. La població de 0 a 16 anys tindrà un pes del 80% i la de 17 a 24 del 20%. Berlín.
El Parlament cita compareixer els expresidents José Montilla i Artur Mas.
Montilla haurà de donar explicacions pel seu fitxatge per Enagás, mentre que Mas ho farà per la sentència del cas Palau. La Comissió d'Afers Institucionals també convoca Alfred Bosch pel cas del presumpte assetjament exteriors.
El Tribunal Constitucional rebutja suspendre les condemnes que el Tribunal Suprem va imposar a Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Dolors Bassas, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn a la sentència de l'1 d'octubre.
Els sis líders independentistes empresonats van demanar quedar en llibertat mentre el TC resol el recursos d'empara. Els magistrats del Constitucional han denegat aquesta petició per unanimitat al ple d'aquest dimarts, segons publiquen diversos mitjans, i així doncs seguiran complint la condemna a l'espera de la decisió final sobre la sentència del Suprem.
I la defensa del major Trapero opina que l'1 d'octubre va ser un fracàs policial i polític del qual es vol culpar els Mossos d'Esquadra.
En la seva intervenció durant el judici a l'Audiència Nacional, l'advocada Olga Tubau ha considerat que ni els Mossos ni les forces de seguretat de l'Estat van poder donar compliment al mandat judicial que ordenava que el referèndum no se celebrés. Així ho ha detallat en el seu informe final abans que demà el judici contra la cúpula policial durant l'1 d'octubre quedi vist per sentència.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Dijous 25 de juny, 8 del vespre, a l'Espigó de Llevant de Puerto Banús, a Marbella. El Centre d'Esport Sabadell ja sap oficialment tots els detalls sobre el sorteig de la primera ronda del Playoff Express, una cita que serà especial per un jugador en concret de la plantilla, Adri Cuevas.
Nascut a Jerez de la Frontera, el migcampista Arlequinat disputarà les eliminatòries d'ascens a menys de 200 quilòmetres de casa seva. Fins i tot podria fer-ho més a prop si l'equip d'Antonio Hidalgo li toca jugar al Nuevo Mirador del Algeciras, a la mateixa província de Cádiz. L'ex de l'Ebro no vesteix la samarreta d'un equip andalús des de la temporada 2013-2014 amb el filial del Córdoba. Tot i això, com a bon coneixedor de la Terra, creu que les temperatures que es poden trobar a la Costa del Sol no seran un motiu de preocupació.
Por mí, perfecto, ¿no? Me parece positivo el ir allí. Creo que Málaga y bueno, Algeciras y toda aquella zona de costa, la calor creo que nos respetará un poco y además creo que el horario también será bueno, así que bueno. Sea donde sea, creo que vamos a dar el 100%, sabemos lo que tenemos que hacer, el objetivo, así que no cambia mucho, pero sí que me hace ilusión también ir a Andalucía.
I encara en l'òrbita de la quinada, el club ha anunciat en les últimes hores la continuïtat al final dels davanters Pau Gené i Bladis, dues renovacions que s'uneixen a les incorporacions dels migcampistes Mohat Jani i Vera Pelbonte un cop finalitzada la seva etapa formativa al juvenil del Centre d'Esports.
Un Sabadell B que la pròxima temporada tornarà a compartir categoria a la segona catalana amb el Tibidabo. Tots dos es trobaven en posicions de perill quan es va aturar la competició, però es van beneficiar de la decisió posterior de la Federació Catalana de Futbol de no aplicar descensos.
Especialment crítica era la situació dels blanquivermells, que és destacat amb només 8 punts en 23 jornades. A Torre Romeu planifiquen aquests dies el pròxim curs i de moment ja sumen 4 altes i 3 baixes. L'inquilí a la banqueta tornarà a ser Dani Leoncio, aterrat al club dues setmanes abans de l'aturada. Per aquest motiu, el tècnic aposta per una línia continuista.
Básicamente porque bueno, no tuvimos tiempo de conocer a todos los jugadores y ahora aprovecharemos para ir haciendo alguna dinámica cuando se pueda y terminar de perfilar la idea que tenemos y el perfil de jugador que tenemos y intentar cerrarlo lo antes posible.
Les quatre incorporacions que ha tancat el Tibidabo són Leo i Esteban, Sergio Romero del Juventud 25 i Moi Camproví, que torna procedent de la Sabadellenca. La plantilla, però, encara no està tancada i Leoncio espera poder comptar amb 22 efectius.
I a la secció de voleibol del Club Natació Sabadell li queden unes setmanes per intentar arribar a acords amb patrocinadors si la temporada que ve vol jugar a la Superliga 2. El termini que la Federació Espanyola dona als clubs per inscriure's a les categories acaba els primers dies de juliol. El gran problema és l'actual escenari econòmic. El director tècnic de la secció de vòlei, Hugo Tuzzo, recorda que l'única solució és buscar finançament extern.
Nosotros nos hemos puesto, bueno, estos días que quedan de junio como para poder ver la posibilidad y en caso de que se consiga. No es fácil porque la diferencia económica entre una Primera Nacional y un Superliga 2 ronda los 20.000 euros. No es mucho para una normalidad, pero en este momento quizás sea un poquito más difícil. A lo mejor si nada de esto hubiese pasado, inclusive el club hubiese podido aportar un poquito también para aceptar ese ascenso.
Segons Gotuzzo, ara mateix seria totalment inviable poder fer front a aquestes despeses. Mig minut per arribar al punt horari de 8:15. Nosaltres ho deixem aquí i tornem demà amb més informació a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.